Brutal, moltes gràcies, Manu.
Andreu, per molts anys, eh?
Moltes gràcies a tots vosaltres, eh?
I disfruteu per Istanbul, i disfruteu el viatge.
Molt bé, molt bé.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Apa, Canalies, moltes gràcies. Hem arribat a les 8.
El matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia a tothom. En aquest dimecres, un dia en què, ja us avisem, han baixat temperatures. Tindrem un matí, de fet, amb alguns ruixats que poden ser fins i tot intensos al litoral, sobretot, i al prelitoral central. A Ponent i al sud és veritat que farà més sol, però a la tarda es mantindrà el temps insegur. Insistim que les temperatures han baixat i això ho notarem durant la resta del dia. Tot això a les portes de Setmana Santa, perquè demà comença la segona tongada de l'operació sortida dels que teniu festa aquests dies, i des de Trànsit insisteixen una vegada i una altra a demanar prudència, molt especialment si agafeu el cotxe a la carretera. Ja sabeu que portem un any molt, molt, molt dolent pel que fa als accidents de trànsit, per tant, ens afegim en aquesta crida a la prudència. De seguida repassarem també les perspectives turístiques d'aquesta Setmana Santa, que no són dolentes, al contrari, malgrat les turbulències econòmiques dels últims dies arran de la guerra comercial, però abans hi ha un parell de coses que volem destacar. La primera.
La joventut, a vegades, no? Quan ets una vella, jo crec que ella és una bèstia parda de ràdio i que, sent tan jove, ha fet ja moltíssimes coses.
Ell, la bèstia parda, és Ricard Ostrell, presentador i director habitual d'aquest programa, Premi Ràdio Associació de Catalunya, el millor professional, com anunciava la presidenta de l'associació, la Neus Bonet. Que, per cert, també és important destacar que el podcast del corresponsal de Catalunya Ràdio a Washington, el Francesc Garriga, el podcast Follow Garriga, també és finalista. Aquesta és una de les coses que volem destacar, més que res perquè ens fa molta il·lusió, no ens enganyem. I la segona...
Final, final! El Barça s'ha classificat per les semifinals de la Champions. 6 anys després...
Avui la premsa parla molt de patiment del Barça i a Dortmund. El periòdico, per exemple, destaca que els blaugrana van sobreviure un malson. Parlen de la derrota més inofensiva. O dolça derrota, llegim a La Vanguardia. I el col·laborador d'aquest programa, el Ramon Besa, escriu al diari El País que el Barça ahir va sobreviure a un atac de pànic a Dortmund.
Podem estar contents. Al vestidor hi havia decepció. Que els he dit, hem arribat a semifinals. Han vist que jo estava content i l'ambient ha millorat.
Així explicava Hansi Flick la reacció del vestidor després del partit. Avui farem tertúlia esportiva al matí de Catalunya Ràdio per valorar si aquesta derrota d'ahir té alguna lliçó per un Barça que, i això és un fet, torna a les semifinals de la Champions per primera vegada des d'aquella patacada de Liverpool.
Que ya hace 6 años que no estamos en unas semis, es algo que tenemos que celebrar. Estábamos un poco serios porque el partit nos ha salido como queríamos, pero hemos pasado eliminatoria, que es lo importante, y tenemos que estar contentos.
I és el que deia Pau Cubarsí en acabat del partit. Avui dèiem tertúlia esportiva al matí de Catalunya Ràdio amb la Laia Tudel, la Carme Lloberes, l'Emilio Pérez de Rozas i el Joel Díaz. Tertúlia per parlar del Barça i del Madrid.
Pensamiento de jugar un partido serio, con cabeza, con corazón, con cojones, lo que ha dicho Alcaraz, me ha gustado mucho, y ojalá sea así.
Aquesta és l'estratègia de Carlo Ancelotti pel partit d'avui, en què el Madrid juga al Bernabéu amb un 0-3 en contra i que ha de remuntar. En fi, aquest és un altre dels temes del dia, el futbol, i també en parlarem avui al matí de Catalunya Ràdio, insistim, amb tertúlia esportiva a partir ben bé d'un quart d'11. L'altre tema, ho dèiem abans, continuen sent les turbulències econòmiques mundials com a resultat de la guerra comercial. Aquesta nit el govern espanyol ha fet un bon balanç de la reunió del ministre Carlos Cuerpo amb el secretari del Tresor nord-americà, una reunió que van mantenir a Washington, que han mantingut aquesta nit a Washington. Des de la Moncloa diuen que veuen Donald Trump i la seva administració amb voluntat de negociar. Washington, Francesc Garriga.
El ministre espanyol assegura que la trobada ha estat una presa de contacte amb la nova administració Trump i que no s'han negociat qüestions concretes, però que ha vist amb bona predisposició la Casa Blanca en el tema dels aranzels.
Un mensaje claro que ha trasladado el secretario Bessent es que ellos quieren llegar a un acuerdo con los principales socios comerciales, entre ellos, por supuesto, la Unión Europea, y se confirma esa puerta abierta a la negociación que se abrió la semana pasada con la moratoria de 90 días. Y aquí estamos convencidos que, liderando esta negociación por parte europea el comisario Šefčovič, podremos llegar a un acuerdo que sea equilibrado, justo y beneficioso para ambas partes.
Cuerpo ha explicat que no han parlat de productes espanyols en concret perquè la negociació serà col·lectiva i que diposita tota la seva confiança en la Comissió Europea. Des de Washington, Francesc Garriga, al matí de Catalunya Ràdio.
Ja ho sentiu, aquesta versió del govern espanyol, que la trobada va ser constructiva, va ser cordial, que es veu bona voluntat, que es veu voluntat de negociar. Bé, doncs això topa una mica, o una mica molt, amb el resum que fa el Departament del Tresor dels Estats Units d'aquest tipus de reunions. Segons destaca el diari El País, aquest resum que fa el Departament del Tresor de Donald Trump és bastant més dur pel foradada.
Sí, allà es parla únicament de converses franques. En aquest comunicat es diu que el secretari del Tresor va destacar-li al ministre espanyol la necessitat que Espanya augmenti la despesa en defensa en el context de l'OTAN i també va subratllar-li l'oposició dels Estats Units a l'impost sobre els serveis digitals aplicat a Espanya, entre d'altres països. És el que vam conèixer en el seu dia com a taxa Google.
Això són els dos punts que destaca el Departament del Tresor que li ha reclamat el secretari del Tresor al ministre Corpo en aquesta reunió. Per tant, res d'aquesta voluntat de negociar, més aviat al contrari, és com si li haguessin llegit la cartilla, d'alguna manera, en aquesta trobada. Lectures diferents, però un dels grans interrogants és quin és el paper d'Espanya en aquesta guerra arancelària i si li convé acostar-se als Estats Units o a la Xina, com havia fet Pedro Sánchez en aquella reunió. Sobre això, el comentari per aquest programa, pel Matí de Catalunya Ràdio, de la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montse Guillem.
Scott Bessent és el secretari del Tresor, responsable de les finances americanes. Un home que mira de reull les borses amb un passat gloriós lligat a fons d'inversió guanyadors. El govern espanyol va enviar el ministre Cuerpo, un alt funcionari culte i preparat, a una reunió on segur que es va parlar d'economia de debò. Sota el pretext de transmetre confiança a empreses amb interessos a banda i banda de l'Atlàntic, el gran profit de la trobada Bessent-Cuerpo és tenir informació fidel i sense filtres. La bona diplomàcia és la que actua discretament per conèixer quines són les postures i les línies vermelles en un moment d'alt risc al món.
Doncs així estan les negociacions ara mateix. Aquest era el comentari de la catedràtica d'Economia de la UB, Montse Guillén. Per cert, que avui el Wall Street Journal explica que els Estats Units volen utilitzar aquestes negociacions tarifàries en diversos països, com la Unió Europea, com Espanya, per exemple, per aïllar la Xina. Segons diu, justament el secretari del Tresor vol que els socis comercials limitin la participació de Xina a les seves economies a canvi de concessions sobre aranzels. És a dir, que Washington diu, si feu menys negocis amb la Xina, us tractarem millor. Això confirma que tot plegat és una batalla entre els Estats Units d'una banda i la Xina de l'altra. I de moment, pel que anem sabent, a la Xina no li va malament, Pol.
Aquesta nit hem sabut dades del primer trimestre de l'economia xinesa i, segons l'Oficina d'Estadística, el producte interior brut d'aquest país asiàtic ha crescut un 1,2% en comparació amb els últims 3 mesos del 2024. S'interpreta que els aranzels de Trump van fer accelerar la producció per vendre fora del país abans que entressin aquests aranzels en vigor.
Per tant, les xifres macroeconòmiques afavoreixen la Xina. Potser és per això que el règim no afluixa. Al contrari, aquesta nit, Pequín ha paralitzat el lliurament d'avions del fabricant nord-americà Boeing per les aerolínies xineses. I diuen obertament que és una resposta a Trump. Pequín, Francesc Canals.
Pequín ha donat l'ordre a les línies aèries xineses de no continuar amb les comandes d'aparells de la companyia nord-americana Boeing. Com una de les mesures de resposta per la imposició d'aranzels del 145% per part de l'administració Trump. Segons l'agència econòmica Bloomberg, l'aeronàutica nord-americana té en la Xina 1.400 milions de viatgers potencials, un dels principals mercats on competeix amb el consorci europeu Airbus. Boeing tenia previst subministrar 45 avions enguany a les tres principals aerolínies xineses, 53 l'any vinent i 81 el 2027. Des de Pequín, Francesc Canals, per al Matí de Catalunya Ràdio.
Doncs veurem si Europa es pot beneficiar de retruc d'aquesta decisió, perquè, com deia ara el francès, la gran competència de Boeing és Airbus, que és un consorci europeu de diversos països, en representació espanyola, per exemple, però que té la seva base central a França. De fet, a propet d'aquí, prop de Tolosa. Això coincideix amb el primer ministre francès advertint que totes aquestes turbulències estan agafant l'economia del país en un estat catastròfic. I arran d'això, avança, hi haurà, segur, retallades. París, Isabel Galí.
En un context internacional agitat, el primer ministre francès ha explicat per què l'Estat necessita eixugar com sigui el dèficit públic. L'objectiu és reconduir-lo al 4,6% del PIB i així recuperar la confiança en l'economia francesa.
C'est de la survie de notre pays.
El que hi ha en joc és la supervivència del nostre país, la seva independència, la seva llibertat, el seu equilibri i la seva pau civil.
Bairu ha assegurat que els impostos no pujaran i que anunciarà les grans orientacions del pressupost abans del 14 de juliol. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Tot plegat per aquestes turbulències desencadenades per les decisions de Donald Trump i arran d'aquestes decisions són molts els que reclamen a l'oposició política als Estats Units que faci el favor de dir alguna cosa i que li retreuen el silenci. Doncs sobre això, aquesta matinada ha reaparegut Joe Biden, Garriga.
La reaparició de Biden ha estat contundent, atacant fort a Trump sense mencionar-lo, sobretot pel desmantellament del sector públic.
En menys de 100 dies han fet tant de mal normal i tanta destrucció que és esgarrifós que hagi anat tan ràpid. Han passat per la destrola el personal de la Seguretat Social. I per què aquesta gent ataca ara la Seguretat Social? Bé, estan seguint aquella vella frase de les startups tecnològiques. Molt ràpid i trenca coses. I certament estan trencant coses. Disparen primer i apunten després. Ho destrossen per poder-ho robar.
El compte oficial de la Seguretat Social ha acusat Biden de mentir, repetent que s'hagin retallat prestacions i, sí, pagaments fraudulents. Des de Washington, Francesc Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Francesc. Tot això en aquest dimecres 16 d'abril, un dia en què també parlarem al Matí de Catalunya Ràdio de la saturació dels psicòlegs públics.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Perquè és una notícia que us avança aquest programa, entitats i sindicats reclamen més recursos per augmentar la freqüència de visites als psicòlegs públics, Marc Forado.
Segons les dades disponibles al Departament de Salut, actualment la mitjana de visites que cada pacient fa als centres de salut mental està per sota de les 8 anuals. Patrícia Escalona és psicòloga clínica i membre de Metges de Catalunya.
En moltes ocasions hi ha situacions que són de gravetat menor, diguéssim, que el que diuen les pràctiques de IA clínica és que la intervenció prioritària ha de ser la psicològica, però que com no hi ha psicòlegs clínics en el sistema públic, el que es fa és un abordatge farmacològic o des de primària o des del centre de salut mental en psiquiatria, però que no és el que resoldrà el problema.
El Fòrum Català d'Atenció Primària creu que els centres d'atenció primària podrien assumir més atencions en casos de malestar emocional o trastorns lleus, però que la saturació als ambulatoris ho fa impossible. Eva Segura és membre del col·lectiu.
Si l'atenció primària estem infradotats, no tenim a vegades la formació suficient, tenim visites cada 12 minuts, afrontar tot el malestar emocional que podríem realment assumir a la nostra consulta i evitaria moltes derivacions a serveis especialitzats de salut mental, doncs també s'ha dificultat i col·lapsant el sistema.
Salut diu que el temps entre visites respon al pla d'intervenció o seguiment de les persones ateses i argumenta que s'han de tenir en compte també el volum de nous casos atesos per cada centre.
La situació que denuncien les entitats té efectes a diversos punts del país. A la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio hem rebut missatges en aquest sentit de diversos pacients. Per exemple, un veí de Ciutat Meridiana que fa mig any diu espera per tenir hora al psiquiatre al centre de salut mental públic.
La última vez que yo visité a mi psiquiatra fue en octubre del 2024. A raíz de que no he tenido un psiquiatra, no he tenido seguimiento, me miro un poco más afectado. Pienso que he ido más lento.
Si esteu en situacions similars, per descomptat que podeu enviar un missatge de nou a la bústia de queixes i denúncies del programa, al 636-360-609, 636-360-609. I és una altra de les notícies del dia. El govern espanyol prohibirà per llei que els menjadors escolars puguin servir begudes ensucrades i energètiques i brioixeria. És un decret que ens va anunciar aquí al Matí de Catalunya Ràdio fa 3 setmanes el ministre Pablo Bustinduy i que entrarà en vigor d'aquí a un any, Sílvia Solanes.
Sí, ho va aprovar el Consell de Ministres. El decret també garantirà un consum diari de fruita i verdura fresques i que un 45% siguin de temporada. Es prioritzarà el peix entre 1 i 3 cops per setmana i el de llegums i cereals cada setmana. En canvi, limiten els plats precuinats com les pizzas o les crestes i els fregits. Pablo Bustinduy justificava així l'entrevista que li fèiem al Matí de Catalunya Ràdio.
En Catalunya, según los datos del Val d'Hebron, por ejemplo, un tercio de los niños y las niñas padecen sobrepeso. Resulta que en el barrio, en Nou Barris es un 30% y en Sarrià es un 3%.
Clar, però no és pel menjador escolar, és pel que menjan, és per la renda de la família, això.
Bueno,
no?
El comedor escolar garantiza, puede garantizar que al menos 5 comidas a la semana respondan a los estándares nutricionales que marca la Organización Mundial de la Salud.
Salut està estudiant el decret per aplicar possibles canvis, tot i que Catalunya ja exclou la venda de begudes ensucrades a menjadors, cafeteries i màquines expenedores seguint la recomanació de l'Agència de Salut Pública. La presidenta del Col·legi de Nutricionistes de Catalunya, Roser Martí, diu que aquí la feina es fa ben feta.
Cal dir que Catalunya és pionera amb tot aquest tema de menjadors escolars saludables i sostenibles. Estem fent coses que realment són correctes i adequades i que, per tant, doncs, amb aquest Real Decret doncs, tenim més força perquè això es pugui dur a terme.
Sobre la regulació dels menús escolars, aquesta qüestió que ens va avançar el ministre aquí al Matí de Catalunya Ràdio, el comentari també per aquest programa del periodista del Periódico, Carlos Márquez.
Està molt bé que tots els nens tinguin menús saludables a les escoles, però apartem els arbres i mirem una mica el sotabosc. Resulta que la majoria, els de la pública, compleixen 12 anys, comencen secundària i arriben a casa quarts de 4 per dinar, afamats com un lleó en una fira vegana. Els adolescents de la concertada, en canvi, només una tarda lliure a la setmana, horari europeu. Parlem d'extraescolars. Quines famílies segur que sí que se les poden permetre? Són les mateixes que tenen els nens cada dia dinant quan toca. Obesitat infantil. No tot és qualitat. També cal pensar en horaris i oportunitats. Tots sabem que a l'escola hi ha aules, però com en gairebé tot, també hi ha classes.
En parlarem d'aquí uns minuts a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio amb el president de la Fundació Alícia, Toni Massanés. És un quart de nou, ho dèiem abans, tot i les turbulències econòmiques, hi ha prou bones provisions, previsions d'ocupació, ara, d'ocupació per aquests dies de Setmana Santa. Estem parlant del turisme. La Setmana Santa és veritat que aquest any ha caigut més tard que l'any passat, per tant, hi ha neu encara a la muntanya, hi ha bones temperatures, en fi, que la cosa pinta bastant bé. Fem un repàs amb el Fèlix Martín, el Manel Sastre, la Nàtia Dell i el Joaquim Albalate.
A les comarques de Girona tenim aquesta setmana ocupacions entre el 60 i el 70%, que poden arribar al 90% a partir de demà. Es fan estades més llargues i això s'està notant, diu la presidenta dels apartaments, Esther Torrent.
Creix significativament fins a 5 nits d'estada, que hi ha bastanta gent que comença les seves vacances abans aquest any.
Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
A la Costa Daurada, 45.000 esportistes de base i les seves famílies omplen establiments turístics que esperen ocupacions del 90%. Berta Cabré, la presidenta de la principal patronal turística, espera millorar les dades de l'any passat.
El fet de que sigui una mica més tardia, això ens ajuda i ens afavoreix i pensem que podem millorar les xifres de l'any passat.
I el 90% de places obertes a l'Ebre i al turisme rural freguen la plena ocupació. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
A la Catalunya Central, l'aigua traurà molt turisme. S'ha reprès l'activitat de caiacs, per exemple, al Pantà de Sau i a la Baells, i els rius baixen tan plens que el Berguedà ja es fa barranquisme.
Tenim els barrancs a tope, tenim un cabdal increïble i estem molt contents perquè tota la temporada pinta molt bé.
Des de Vilanova de Sau, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
Al Pirineu es preveu que l'ocupació superi el 90%, sobretot gràcies a la neu que encara hi ha a les pistes d'esquí i els esports d'aventura, amb unes pluges que han deixat un bon nivell a rius i embassaments. Juan Antonio Serrano, vicepresident de la Lleida.
Tenim neu, tenim esports d'aventura, tenim els rius baixant en bon nivell i a partir d'aquí doncs, esperem que sigui una Setmana Santa molt bona.
Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ens falta Barcelona, un destí turístic, evidentment, de tot l'any, que preveu tenir més visites culturals, sobretot de famílies d'Alemanya i els Estats Units. Mireia Sala.
A la ciutat de Barcelona, per Setmana Santa, augmenten les visites culturals a museus i monuments. Anna Carrasco, presidenta de l'Associació de Guies de Catalunya.
El hit és Gaudí i també ens agrada molt quan ens demanen museus, tipus la Fundació Miró, MENAC també. Picasso també és un hit a Barcelona.
Els hotels de Barcelona preveuen una ocupació del 85%. Des de Barcelona, Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
Tot això són les previsions de Setmana Santa, però si mirem una miqueta més enllà, falta una setmana per Sant Jordi, i en aquest cas les previsions dels floristes és que esperen vendre tantes roses com abans de la pandèmia. Lara García.
Els floristes de Mercabarna calculen tornar les xifres d'abans del 2020 i superar els 7 milions de roses venudes, però els productors de roses han pràcticament desaparegut a Catalunya i gairebé totes les roses vindran de fora, sobretot de Colòmbia.
I la Generalitat aquest any està publicitant la Diada al centre de Madrid, també.
Des d'ahir, el drac, el llibre i la rosa llueixen a la Gran Via de la capital espanyola amb una lona gegant que hi ha desplegat la Generalitat per promocionar els actes que s'hi faran amb l'objectiu de buscar nexes a través de la cultura, segons l'executiu.
I ja que parlem dels plans del govern, ara en el pla econòmic, l'executiu de Salvador Illa busca mecanismes per millorar l'execució pressupostària.
És a dir, que el que diuen els pressupostos de l'Estat acabi traduint-se en diners reals que arriben a Catalunya. Segons va avançar Catalunya Ràdio i TV3 al cap de setmana, Catalunya és a la cua de l'execució pressupostària de tot l'Estat, un 20%, mentre que la mitjana espanyola és del 34%. En la Comunitat de Madrid, la inversió real supera el 50%.
I sobre això, què hi diu el govern, Núria Oriol?
L'executiu admet que la situació no és l'òptima i que cal redreçar-la, sobretot a benefici dels ciutadans. Se't diu que les inversions previstes són importants però no suficients i després queden en paper mullat. La portaveu Sílvia Paneque posava d'exemple Rodalies, però ampliava el focus tenint en compte que Catalunya es troba a la cua del rànquing en l'execució pressupostària.
Si el govern està treballant per poder doncs accelerar, agilitzar aquestes inversions a Catalunya, però ja li dic, sobretot perquè la ciutadania pugui palpar, no? Ho puguin veure en forma d'inversions i de millora de les infraestructures i dels serveis a Catalunya.
Per això l'executiu busca nous mecanismes que obliguin a fer realitat la inversió de forma immediata, com els anomenats encàrrecs de gestió que ha fet servir ja per algunes obres de millora, com l'AP7. Des del Palau de la Generalitat, Núria Oriol, pel matí de Catalunya Ràdio.
Quatre minuts ara mateix passen d'un quart de nou. Crònica política judicial, cas Begoña, el cas que investiga la dona de Pedro Sánchez. Avui el jutge es desplaça fins la Moncloa per prendre declaració com a testimoni al ministre Félix Bolaños. Madrid, Tània Tàpio, bon dia.
Què tal, bon dia.
Pel que sabem, què li preguntarà el jutge al ministre Bolaños?
Doncs vol saber com i per què es va contractar Cristina Álvarez com a assessora de la dona de Pedro Sánchez. Llavors Bolaños era secretari general de Presidència i aquestes contractacions depenien d'ell. Una declaració que s'emmarca en una nova línia d'investigació, ara per malversació. Bolaños ha criticat obertament la instrucció del jutge Peinado, deia això fa uns mesos.
Que Begoña Gómez está sufriendo una persecución cruel, injusta, en un proceso judicial plagado de mentiras, de insignificancias, donde todos los informes y todas las declaraciones acreditan que no hay nada.
És la segona vegada, com deies, que Peinado va a la Moncloa, ja ho va fer a l'estiu per interrogar Pedro Sánchez, que no va voler declarar. Avui, precisament, es compleix un any des que el jutge va obrir causa contra Begoña Gómez arran d'una denúncia del sindicat ultra Manos Limpias.
I l'altre capítol político-judicial, que de fet va camí de ser un serial, és el de la Dana València. Ja sabeu que la jutge està investigant el paper de les administracions i ahir va rebre més evidències de la desaparició del president Carlos Mazón, incloent unes imatges que s'han esborrat. Oriol Pujador.
Segons el registre notarial que l'exconsellera d'Interior Salomé Prades ha entregat a la jutgessa que instrueix la causa, el president valencià no va respondre a tres trucades que Prades li va fer entre 7:15 i 7:45 del vespre. Aquella hora, el Secopi va estar paralitzat a l'espera d'enviar el missatge d'alerta a tota la població. Mazón sempre ha mantingut que després d'un dinar amb una periodista va ser al seu despatx de Palau fins a 9:15 del vespre, que és quan va anar a la seu del Secopi. Per confirmar aquesta informació, grups de l'oposició han demanat les imatges de les càmeres de seguretat de Palau, però la portaveu de l'executiu, Susana Camarero, ha confirmat que aquestes imatges ja no existeixen.
¿Por qué se borra? Porque está en la ley y porque lo establece el propio procedimiento. No hay un procedimiento excepcional.
Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I un tercer capítol, el de l'intent d'assassinat a l'exlíder del Partit Popular de Catalunya, Aleix Vidal Quadras, Francesc Soler.
Vidal Quadras va declarar ahir per primer cop davant del jutge que investiga l'atemptat que va patir fa un any i mig a Madrid i va insistir en la tesi que darrere el seu intent d'assassinat hi ha l'Iran.
Cada vez los indicios son más claros. Aparte de la lista en la que yo estaba, el número uno, está el hecho de que el sicario que me disparó a mí fue detenido cuando iba a matar a un disidente iraní que vive en Holanda.
La investigació judicial i la policial, però, no han certificat de moment la possible implicació de l'Iran. Vidal Quadras també va explicar les seqüeles que li ha deixat el tir que va rebre a la mandíbula, atac pel qual van detenir 9 persones a Holanda i Colòmbia.
I seguim els jutjats, però canviant de país, perquè també és molt destacat que les últimes hores han condemnat a 15 anys de presó l'expresident del Perú, Ollanta Humala.
Pel finançament irregular en la seva formació, el Partit Nacionalista, durant la campanya electoral del 2006. La seva dona també està condemnada a 15 anys de presó, però s'ha refugiat a l'ambaixada del Brasil. Es tracta d'un dels majors escàndols de corrupció del país.
I tornant a Catalunya, però encara en la crònica judicial, els Mossos investiguen una agressió a una persona ahir a la tarda al centre de Barcelona, en concret a la Ronda de Sant Antoni.
Va passar cap a les 4 de la tarda i, segons el diari Ara, la víctima seria una persona sense llar, un extrem que els Mossos no confirmen. Segons el diari, l'home pidolava pel carrer i un vianant no va voler donar-li diners. Aleshores, hauria començat una discussió que va acabar amb aquesta agressió. Segons ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, l'home va quedar ferit crític per un cop fort al cap i el van traslladar a l'hospital. La investigació continua oberta.
Avui parlarem de la seguretat a la ciutat de Barcelona, la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio. Ho farem amb la Maica Navarro, amb qui abordarem una realitat molt diferent, el robatori de rellotges de luxe, que diuen que està repuntant arran de la calor. Però també val la pena que destaquem un últim apunt de successos, Marc.
Sí, presó provisional i sense fiança pel fals metge que va fer-li la circumcisió a un nadó que es va fer de forma clandestina a Roquetes de Mar, Almeria, diumenge passat i que li va causar la mort. El jutge ha deixat en llibertat els pares de l'infant de 40 dies, però els continuarà investigant.
I avui és l'endemà del fet que el fins ara director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Christopher Persson, hagi abandonat el càrrec, Pol.
Sí, ho fa després de la seva polèmica compareixença al Parlament, recordem, quan es va negar a fer servir el terme Catalunya Nord. La versió del govern és que ho deixa per motius personals, però el cert és que la decisió arriba després de moltes pressions perquè cessés.
Perpinyà, Laura Bertran, bon dia.
Bon dia. Des que va fer les declaracions polèmiques per no utilitzar la denominació de Catalunya Nord, no s'ha tornat a veure públicament Christopher Persson. Aquest dimarts s'ha anunciat que renunciava al càrrec per motius personals. Sentim la reacció d'un dels impulsors d'una petició que demanava el seu cessament. Hervé Pi.
Se'ns ha escoltat i pensem que la persona no era l'adequada, per tant que se substitueixi per una persona que conegui una mica el territori, perquè l'exvalle de Puigcerdà obligatoriament coneix Catalunya Nord, ens fa, ens satisfà.
El substitut, Albert Piñera, genera optimisme pel seu perfil transfronterer. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
Sobre això, el comentari de la periodista política del diari Ara, Núria Oriols.
No era sostenible pel govern de Salvador Illa mantenir Persson al capdavant de la delegació de Perpinyà. Primer, perquè el reconeixement de Catalunya Nord és intrínsec al càrrec que ocupava. Segon, perquè tot el teixit associatiu del territori, amb qui en teoria la delegació ha d'establir vincles, estava pressionant per rellevar-lo. I tercer, perquè al final Salvador Illa depèn d'Esquerra al Parlament. Tot plegat, doncs, és una rectificació del president i del seu govern. Però Illa ha aprofitat la benentesa per fitxar Albert Piñeira, un exalcalde de Junts, i seguir amb la seva estratègia d'intentar captar l'electorat catalanista moderat de l'antiga Convergència.
Era el comentari de Pel Matí de Catalunya Ràdio de Núria Oriols. Encara un altre punt de política. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'incorpora al Grupo de Puebla. És un fòrum polític i acadèmic que uneix Llatinoamèrica amb Europa.
Entre els seus integrants hi ha els expresidents del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva o Dilma Rousseff, també l'uruguaià Pepe Mujica o el bolivià Evo Morales. També hi forma part José Luis Rodríguez Zapatero o l'exministre del govern espanyol Irene Montero. L'objectiu d'aquest Grup Puebla és compartir idees des de la ideologia progressista.
I dues coses més de l'actualitat internacional. El règim rus continua l'ofensiva contra la premsa independent.
Ara un tribunal de Moscou ha condemnat 4 periodistes a 5 anys i mig de presó cadascun, acusats de col·laborar amb l'opositor a Vladimir Putin, Alexei Navalny, mort en circumstàncies poc clares a la presó el 2024.
Moscou, Cristina Solies.
Els vinculen amb la Fundació Anticorrupció del Dissident, prohibida des del 2021, però tant ells com els seus mitjans expliquen que simplement cobrien informació sobre Navalny de forma independent. El Konstantin Gavov i l'Antonina Krepsov ho han defensat just abans de sentir el veredicte.
No reconec la participació a cap organització extremista. Jo treballava de corresponsal a ràdio a Svoboda.
Culpo personalment Putin i els seus còmplices de l'homicidi d'Alexei Navalny.
L'Antonina va ser una de les fotògrafes que va filmar l'últim vídeo en vida de Navalny el dia abans de la seva mort en una colònia penal de l'Àrtic. Des de Moscou, Cristina Solies, Pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el Sudan també és notícia, perquè és el segon aniversari de la guerra i les ONG reclamen a les dues bandes en conflicte que permetin l'entrada d'ajuda i que almenys s'espari la violència contra els civils.
El conflicte ha provocat el desplaçament de població més gran del món, uns 13 milions de persones, i també ha escampat la fam i les malalties. A Londres, una vintena de països, sobretot d'Europa i l'Àfrica, han fet una crida a la fi de la guerra i a l'increment de l'ajuda humanitària.
Londres, Coia Ballester.
Seria moralment incorrecte renunciar al Sudan, assegurava el ministre d'Exteriors del Regne Unit. El Sudan no té l'atenció d'altres conflictes al món, tot i que, advertia el ministre, la crisi pot convertir-se en una catàstrofe. Una reunió amb països europeus i africans, però sense les parts en conflicte al Sudan, no van ser convidades. Una trobada que aporta poc per la pau i que és més una crida al món perquè no oblidi el conflicte i que es tancava amb un Regne Unit prometent uns 120 milions d'euros d'ajuda humanitària i amb uns 500 milions més de la Unió Europea. Des de Londres, Coia Ballester Brumós, Pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ens acostem a 8:45. Encara ens falta un parell de coses per explicar. Per exemple, una que ja estem explicant que ens fa francament molta il·lusió, que és que el director i presentador d'aquest programa, Ricard Ostrell, s'ha emportat el Premi Ràdio Associació de Catalunya al millor professional. Més detalls, Òscar Callau.
El jurat reconeix a Ostrell la seva curta però intensa trajectòria i l'increment d'audiència que ha comportat per la ràdio pública. Sentim la presidenta de Ràdio Associació de Catalunya i del jurat, Neus Bonet.
Jo crec que ella és una bèstia parda de ràdio i que, sent tan jove, ha fet hi ha moltíssimes coses.
El corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, Francesc Garriga, opta el Premi a la Innovació pel podcast Follow Garriga, i el documental Dones de Ràdio, una coproducció de 3CAT, La Xarxa i Ràdio Televisió Espanyola, ha guanyat el Premi 1924. El Premi a l'Excel·lència ha estat per El Barça Juga a RAC1. La gala d'entrega dels premis serà el 15 de maig al Liceu. Barcelona, Òscar Callau, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I a la cripta de la Basílica de la Sagrada Família, l'actor Toni Gomila interpreta el pregó de Setmana Santa, de l'escriptor Blai Bonet. Avui es pot tornar a veure Vilanova i la Geltrú. Marta Vives.
El pregó que Blai Bonet va llegir a la parròquia de Santanyí, al seu poble, el 1980, fusiona les geografies de Mallorca i Jerusalem amb una mirada contemporània sobre els fets evangèlics. El text no és només una reflexió religiosa, sinó també una exploració dels dilemes humans i teològics, a través d'una llengua lúcida, viperina i fins i tot esbojarrada.
Toni Gomila.
L'eleva en aquesta categoria d'art poètic magne i sobretot en tota la capacitat de fer molt assumible per un públic poc il·lustrat o poc intel·lectual uns conceptes que moltes vegades tenim molt sacralitzats.
Gomila tornarà a llegir el pregó aquest vespre, però serà a l'església de Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
I parlant de dansa... Just quan arribem a 8:45, perquè la companyia Malpelo estrena muntatge nou, Marta Viana.
Es podrà veure a partir de la setmana vinent al Mercat de les Flors. El nou espectacle es diu Win, Nosaltres i els Temps, on 13 joves reflexionen sobre tot allò que els inquieta per obrir així un diàleg amb les noves generacions. L'obra es podrà veure al Mercat de les Flors del 24 al 27 d'abril.
I el que es pot veure ja avui...
Què passa? Es són els comptes corrents a Andorra. Tenen molta informació. Mare, tu també hi surts els papers.
Molt bé. Doncs ara anem a fer el que toca.
És un estrena als cinemes, Pare Nostre, Marta.
Sí, sobre com Jordi Pujol i la seva família van gestionar la crisi i sobre la fortuna familiar no declarada a Andorra. La pel·lícula està dirigida per Manuel Huerga. El guió és de Toni Soler i Josep Maria Pou es posa la pell de Jordi Pujol. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio aquest dilluns explicava com havia preparat aquest personatge.
Però jo volia que més enllà d'aquesta interpretació meva el personatge tingués una mica, no un tic, però alguna reminiscència. I mirant coses, em vaig donar compte de que en un elevadíssim percentatge de les seves fotografies ell sortia amb els ulls tancats, perquè ell parlava molt amb els ulls tancats, perquè buscava dintre el cap seu, crec, vull creure, les paraules del seu discurs, i això sí que m'he permès utilitzar-ho.
Entre el repartiment també hi apareixen Pere Arquilluer, David Selvas o Lluís Soler.
I abans dels esports, un últim apunt, una bona notícia per variar. Investigadors catalans han identificat una de les causes de l'alta agressivitat del càncer de pàncreas. Són investigadors de l'Hospital del Mar que han descobert noves funcions d'una proteïna que afavoreix l'evolució i la resistència d'aquests tumors, Cèlia Forment.
Ara s'obren noves possibilitats d'actuar contra aquesta proteïna per millorar els tractaments del càncer de pàncreas, que és un dels que més mal pronòstic té, com explica Pilar Navarro, una de les responsables de la investigació.
Que el tumor crezca tanto, que no tenga tanto vascularización y por lo tanto le estamos asfixiando d'alguna manera, i estarem també recuperant que sigui visible al sistema immune.
El càncer de pàncreas té una mortalitat molt alta, de gairebé el 90% abans dels 5 anys. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ens falten els esports, Robert Prat.
Doncs amb un Barça que pateix, però que es classifica i que passa a les semis de la Champions, tot i perdre 3-1 al camp del Dortmund, també passa el PSG de Luis Enrique, perd 3-2 al camp de l'Aston Villa. El Madrid avui rep l'Arsenal a les 9, amb el 3-0 en contra del partit d'anada.
I de seguida més notícies, però abans cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Marc Jurado, bon dia de nou.
Bon dia. Incidència a les comarques de Girona provocant endarreriments d'un quart d'hora a les línies R11 i RGU. Es tracta d'un problema a les instal·lacions entre Girona i Flaçà. La resta del país, sense grans problemes a Rodalies, i a Barcelona al metro, si heu d'agafar la línia 3, sapigueu que podeu trobar la freqüència de pas alterada, això un cop resolta la avaria d'un tren a l'estació de Penitents.
I a les carreteres, Eli Quintana, bon dia.
Bon dia.
Algun punt vermell?
Cap ni un.
I taronja?
La ronda litoral de Zona Franca Ciutat Vella per un accident sentit Besòs i intensa amb alguna aturada a la C-61 de Vallgorguina a Arenys de Munt. Han retirat un turisme accidentat i aquest matí hi ha hagut una forta calamarsada a la zona.
Gràcies, Eli Quintana. I pel que fa al temps, parlant de calamarsada, avui es repetiran ruixats i tempestes. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia. Dimecres amb inestabilitat a les comarques de Girona i Barcelona. Ruixats, temperatura que es quedarà curta també cap al Pirineu. Cota de neu, 1.200 metres, esporàdicament per sota, com ha passat fins ara, i el temps més assolellat a Ponent, a l'Ebre i al Camp de Tarragona. Demà i demà passat, domini del sol, noves precipitacions dissabte i possiblement diumenge i dilluns, altre cop, temps més tranquil.
Doncs haurem d'esperar aquest temps més tranquil. Avui, de moment, és dimecres 16 d'abril. De seguida, tertúlia del matí de Catalunya Ràdio amb Jofre Llompart, Gemma Calvet, Pere Rossinyol i Quim Arrufat. Però abans, què diuen avui les opinions que trobem als diaris? Des de la redacció, Pol Foradada.
La premsa conservadora utilitza la declaració de la delegada del govern espanyol al País Valencià, la Pilar Bernabé, per atacar el govern espanyol, acusant la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de desídia el dia de la Dana. Si la delegada del govern espanyol estava cegues, què es podria esperar de les administracions? Apunta l'editorial del Mundo i l'ABC s'hi afegeix assegurant que és una gestió denunciable. El País demana un pla creïble per a Rodalies a Catalunya, amb més inversions i menys càlcul polític. Diu que a les 8 del matí al ciutadà no li interessa ni qui governa ni qui té la competència. I sobre el ja exdelegat del govern a Perpinyà, l'Antoni Bassas, el diari Ara, conclou que algú que no havia entès per quin motiu històric, lingüístic, polític la Generalitat havia de tenir una oficina a Perpinyà, és evident que no havia d'ocupar aquell càrrec.
4 minuts passen ara mateix de 2:15. 4 notícies més que hem trobat a la premsa digital amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Intenta fer negoci aprofitant la Setmana Santa.
Una aplicació de pagament que fa servir la intel·ligència artificial per suposadament parlar amb Jesús i intercanviar missatges amb més de 40 personatges de la Bíblia. Es diu Chateacon i costa gairebé 6 euros. Llegim al Mundo que els líders religiosos critiquen que s'utilitzi aquesta tecnologia per crear imatges que consideren faltes de respecte.
I el que és una realitat, atenció amb això, és que Jesús va demanar matrimoni a Maria Magdalena.
Això ha passat aquest cap de setmana, just acabar la Passió de Cervera. No va ser cap interpretació de l'Evangeli, sinó una escena de la vida real. Llegim al Segre que el personatge que interpreta Jesús va sorprendre la seva parella, que justament interpretava Maria Magdalena, per demanar-li matrimoni davant tot el públic i la resta del repartiment. Va ser Judas qui li va portar l'anell de compromís. Ella va dir que sí, i feia un any ell que ho preparava, amb la idea que ella ho recordi per sempre.
Patates en lloc d'ous de Pasqua.
Davant la crisi dels ous que viuen als Estats Units, han buscat una alternativa a la tradicional cerca d'ous de Pasqua que es fa durant aquests dies. La idea es va començar a gestar a les xarxes i consisteix a pintar directament patates. De fet, diuen que és més senzill que els ous, perquè no s'han de bullir. Se'n fan ressò diversos mitjans nord-americans. La incògnita és si ja quedarà instaurat i també si traspassarà l'Atlàntic.
L'històric restaurant Gran Cafè de Barcelona ara serà un pub irlandès.
Si el local a la cantonada del carrer Vinyó, tocada plaça Sant Jaume, estava tancat des de la pandèmia, veiem al Top Barcelona la imatge d'uns operaris col·locant-hi un cartell on s'hi llegeix Temple Bar. Els seus orígens es remunten al segle XIX com una filial d'una fàbrica de màquines de cosir.
I la dita, la Setmana Santa per l'abril fa l'any gentil.
El matí de Catalunya Ràdio. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
I dimarts l'Enigmàrius feia els nobles que volen de nit. I la resposta era ducs. El duc és el noble que ocupa el rang més elevat dins la jerarquia de títols nobiliaris i també el rapinyaire nocturn més gran d'Europa. Avui dimecres, un Enigmàrius gens plàcid. Conserves una habilitat innata per posar-te nerviós. De quatre lletres. Conserves una habilitat innata per posar-te nerviós. Quatre lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'onze del matí.
9:15, obrim l'aparador. I comencem al Gran Teatre del Liceu. Avui la directora Bàrbara Lluch presenta una nova producció de l'òpera La Sonàmbula de Bellini, una obra mestra del bel canto italià. La representació d'avui serà només per menors de 35 anys i a partir del dia 22 pel públic en general. Ens ho explica el nostre home clàssic, l'Albert Galceran.
Presentada l'any 1831 a Milà com una òpera semiseriosa, aquest títol va catapultar la fama Vincenzo Bellini gràcies a una partitura d'altíssima exigència només apta per veus com la de la soprano Nadine Sierra o el tenor Xavier Anduaga, que cantaran en el primer repartiment d'aquesta nova producció. Ara bé, si en la seva versió original aquesta és una òpera amb certa comicitat i final feliç, Bàrbara Lluch la transforma, segons les seves pròpies paraules, en una òpera d'aparença gòtica en què el realment terrorífic no és el fantasma, sinó el monstre en què es transforma la societat quan jutja sense proves. I és que, per Lluch, La Sonàmbula pot ser una òpera gòtica, sobrenatural i feminista. Ho podrem veure a partir d'avui i fins al dia 8 de maig.
I si l'òpera no us acaba de convèncer o preferiu quedar-vos a casa...
Welcome, boys!
I always forget how big this place is.
Go, pick a bedroom, just not the one that smells like Nivea and disapproval, because that's my...
Tenim una estrena a plataformes, a Disney arriba la primera temporada de Clàssics Moderns amb Nathan Lane, Matt Bomer i Nathan Lee Graham com a protagonista. Ens en parla la col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio, Paula Argar.
Avui us recomano la comèdia Clàssics Moderns, protagonitzada pel Nathan Lane, el Matt Bomer i el Nathan Lee Graham, que interpreten a tres millors amics homosexuals i adults que després d'una inesperada mort decideixen passar els anys que els queden junts com a família triada. Clàssics Moderns. És una sèrie de Disney amb 10 capítols curtets, perfecta per aquests dies festius. Bon profit!
I ara que som a mitja Setmana Santa i aprofitant que és dimecres, la Paula Molés ens recomana també una pastisseria per comprar bunyols. Es diu Maison Marcel i està a Sant Feliu de Guíxols.
Us porto una pastisseria que és un somni, és una fantasia. Es diu Maison Marcel, al carrer Major de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Els seus bunyols són la perfecció, els brunyols de l'Empordà i els de vent, farcits de crema de vainilla o de xocolata. I tot el que tenen, el seu París Brest o la tatent de poma o el pastís de llimona. La seva pastissera és Andrea Dopico, que va entrar a la llista Forbes de joves promeses fa uns anys. La seva professionalitat i saber fer són envejables.
La recomanació de la Paula Molés. I un dia més acabem amb una recomanació literària, ara que tenim Sant Jordi aquí a la cantonada, ho dèiem abans. Avui, la proposta de la Carlota Freixanet és Pluja, de William Somerset Maugham.
Llegir Somerset Maugham, Els petits plaers, és com veure un episodi de White Lotus. Saps que en algun moment serà absolutament incòmode i, malgrat tot, no pots deixar de fer-ho. No pots deixar de fer-ho. Aquesta història, altra vegada, ens presenta un escenari meravellós, amb una història molt, molt incòmoda per tothom i on sempre passen coses que ningú s'acaba d'esperar. Llegiu-lo.
El matí de Catalunya Ràdio.
Per fi un Sant Jordi pedagògic per al drac.
Com dius? No el matem?
Si no n'aprèn ni que el matís, alguna cosa diferent li han de fer. Per això Banc Sabadell ens proposa què fem amb el drac amb una cançó. Atreveixes a cantar alguna cosa?
Ja vinc. Si volem que el drac n'aprengui, se m'acut una lliçó, que amb l'ajuda d'uns quants llibres puguem estovar-li el cor.
M'agrada.
Vinga, ara tu. Enguany tu tries el final d'aquest il·lustre animal. Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Tens infants i adolescents a prop? Et preocupa l'impacte dels mòbils i el porno en la seva educació sexual? Vols ajudar els teus fills però no saps ni per on començar? El llibre El porno no mola els explicarà de quina manera els pot afectar veure'n i els oferirà eines perquè el porno no es converteixi en el seu educador sexual. Més de 20.000 nois i noies ja l'han llegit. I tu? Et quedaràs de braços plegats? El porno no mola.
Una mona de Pasqua. No és una mona de Pasqua sense la figureta del mic. Troba-la a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Si respectem el descans dels veïns i veïnes, si baixem els mobles el dia que toca, si netegem el que el gos embruta, si mantenim els carrers nets...
Tot serà més bonic si treballem en equip. Sancions de fins a 600 euros per conductes incíviques. Pla Endreça, Ajuntament de Barcelona.
De dilluns a divendres a les dues, al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
I mentrestant, els economistes reclamen...
Es permetran que hotels i altres negocis...
Segons Macron, la guerra a Ucraïna és el principal...
I a les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
La informació d'una altra manera.
Tot plegat acabat
parlant sobre gallines.
Gent que per a ells el pijama no és només per a dormir, és un estil de vida.
El cunyat troba que...
La letra con sangre entra...
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Tertúlies amb aquest bon rotllo.
De dues del migdia a 4 de la tarda a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A 2 minuts i arribarem a 3/4.
CaixaBank, elegit de nou millor banca privada a Espanya per Euromoney.
Un reconeixement a un model únic i a la trajectòria d'un equip que treballa per estar a prop dels clients i oferir-los dia a dia la millor gamma de serveis.
Gràcies a tots per la confiança. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Gol, 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 gol! Fantasmes fora! Ensurs fora! No volem broncs!
bromes aquí! No volem bromes! Volem anar a les semifinals! Marca el Barça! Se l'han fet ells en pròpia porta! Quan tu no la fiques, quan tu no saps fer la passada...
6 anys després, el Barça torna a unes semifinals de la Champions, amb patiment inclòs, amb aquesta derrota 3-1 al camp del Dortmund.
Mal partit dels blaugranes, sempre van tenir una diferència de 2 gols, marge suficient, però un gol dels alemanys al principi de la primera, al principi de la segona, van posar pressió al Barça, que va tenir la sort de fer el 2-1 gràcies a un autogol del Dortmund. Tot i així, van tornar a marcar els alemanys, i amb el 3-1 el Barça es va anar fent petit. Les sensacions de l'equip van ser dolentes. Hansi Flick.
Podem estar contents. Al vestidor hi havia decepció. Que els he dit, hem arribat a semifinals. Han vist que jo estava content i l'ambient ha millorat.
Fermín reconeixia el patiment. Són declaracions a Movistar.
Difícil, a pesar del resultado de la ida. Y bueno, creo que hoy no ha sido nuestro mejor partido y nos ha costado un poco, pero creo que también hemos sabido sufrir en algunos momentos y nada, aprenderemos de los errores y contentos por pasar de ronda.
I patiments també pel PSG de Luis Enrique, Robert.
Va passar semifinals com el Barça, però va perdre 3-2 al camp de l'Aston Villa. Els de Luis Enrique guanyaven 0-2 i els anglesos els van fer 3 gols.
Ha entrat un poco el tembleque. Y en 3 minutos hemos encajado 2 goles y podrían haber sido 3 o 4. Pero bueno, hemos sabido... Yo miraba un poco a Rafael en el banquillo y pensaba, bueno, a ver si pasamos este temporal porque ha habido 10 minutos de frenesí total para el Aston Villa que podrían haber dado la vuelta a la eliminatoria.
Y mientras están a Madrid...
Pensamiento de jugar un partido serio, con cabeza, con corazón, con cojones, lo que ha dicho Alcaraz, me ha gustado mucho. Ojalá sea así.
Doncs amb aquesta triple C, el Madrid intentarà la remuntada davant l'Arsenal.
El Madrid rep a les 9, el conjunt anglès, amb aquest 3-0 de l'anada, transmissió pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Miquel Arteta, tècnic de l'Arsenal.
Darles argumentos de por qué estamos convencidos de que estamos preparados y eso es lo que he intentado transmitir a los jugadores y que se lo sientan. Y lo hicimos en Londres y eso pasó y ahora hay que hacerlo en un contexto diferente.
També avui Inter-Bayern de Múnich, 1-2 a l'anada, el guanyador d'aquesta eliminatòria, rival del Futbol Club Barcelona.
I a quarts d'11, avui al matí de Catalunya Ràdio, tertúlia esportiva amb la Carme Lloberes, el Joel Díaz, la Laia Tudel i l'Emilio Pérez de Rozas.
I Mbappé, que rep un partit de sanció per l'entrada del jugador de l'Alavés Blanco. El Madrid perd contra el París, a l'Eurolliga de bàsquet, s'haurà de jugar la continuïtat a la competició davant el Bayern de Múnich, i el Barça serà campió de la Lliga d'handbol si guanya quarts de 9 a la pista del Valladolid.
Gerard Jovany, Joel Díaz, Maiol, Roger... Hola!
Hola!
Què diuen els altres?
Freddy, a veure...
Abans ai, què he fet avui?
Abans de dir-te què diuen els altres, deixa'm preguntar-te què volies dir tu, parlant d'unes previsions econòmiques, provisions...
Tot i les turbulències econòmiques, hi ha prou bones provisions... proves... bones... ara, bones provisions... previsions d'ocupació.
Ara, gràcies! Has costat, eh? Poc abans ja ens havies plantejat un dels teus Enic Fredis. Quan parlaves del premi que ha rebut el Ricard Ostrell, sí? Per mi que, no sé, se t'ha posat un nus a la gola, t'has emocionat... I...
Durant tot el matí, perquè què voleu que us digui? Et fas força il·lusió. Molta il·lusió. Aquesta ja fila en prim, eh, punyeteu.
I després ens has presentat un nou artista, sí. Noel A.A.
Bueno, jo què sé, tu. Que els joves utilitzen la música urbana d'artistes com Maluma, Anuel A.A., J Balvin o Rosalía per aprendre.
Jo he vist...
Doble A, no? He vist dues A's i he pensat... Ei.
Doncs mira, parlant d'artistes, també n'hem conegut una de nova, gentilesa de Marta Viana.
Aquest és el gran any. Pels macroconcerts a Barcelona, però n'hi passaran artistes com Lady Gaga, Rau Alejandro, Katy Perry o Nicky Jam.
No en deixes passar ni una, eh?
Ni una.
Sí, que són molt, aviam.
Bueno, a veure, aquí ja tenim una sala bord a dalt i es va revisar tot.
Sí.
Tampoc creus de la gent que està treballant incansablement i cada cop diu, Jovany!
Jovany, sí!
Bé, ja estic. Tot i que
quanto
per
artista
Josep Pedrerol, que ahir a la nit, després de veure patir el Barça, va pensar que el Madrid ho tenia millor per remuntar contra l'Arsenal.
Si el Dortmund le pinta la cara al Barça, si el octavo de la Liga Alemana le pinta la cara al Barça, el Madrid puede eliminar al Arsenal. Y lo hará. Empezamos.
Perquè l'actor seria al revés, més aviat, no?
És a dir... sí, com si no li hagués pintat la cara al Madrid al Barça aquesta temporada.
En fi, què ens portes tu, Maiol?
Doncs us porto a Cristóbal Montoro.
Ese toro enamorado.
Venga.
Aquesta musiqueta per començar el matí. No tot serà Anuel Ei. Ei, mai com ho sentiré dir això.
Bé, us vaig prometre algun detallet més de Montoro després de no saber com interpretar aquestes paraules tan precises.
Es que eso es una... Eso es española, yo de verdad. No te habla, no, no. Ni que habla no, el comisario no, no. Este, que vamos, lo del comisario... Que...
Són especialment bonics els aguts de Montoro. Sí, Montoro sí. És algú que ja parla agut de per si, sí. I fa allò que quan està incrèdol parla una mica més
encara
agut.
Més agut.
Com creure? I clar, ell ja... És que jo crec que hi ha trossos de la compareixença que ni tan sols els gossos poden escoltar-lo.
Però no han canviat nada. Han estat en el gobierno y han hecho una ley de igualdad y tal, pero no han hecho nada. 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 O sea, todo...
Sempre l'interpretaven com a Gollum.
Perdó, aquest és real?
Aquest és real. És real, no està accelerat. És tal qual de la comissió. És tal qual de la comissió. I també és real que just després d'això, d'aquesta part que diu no entiendo nada, diu aquesta frase.
Relaciones sexuales y tal. Oiga, que... Está ahí, oiga, cada uno hay que hacerlo. Pero en términos de sector público, de administración, no han cambiado nada.
Diu, està parlant de com funciona l'administració, diu, relaciones sexuales y tal,
sí, sí.
Está ahí, cada uno hay que hacerlo.
Això és veritat, eh? Sí, sí. Això bueno, és veritat, cada uno hay que hacerlo.
En fi, i un últim moment, ahir es posava un pique amb Esquerra, avui amb Junts.
No, perdone.
Calla, usted está, diputado, hombre.
Usted está intervenint aquí si com a no, investigat. No, si no aquí no está de ministra ni de Gerifalte del Partit Popular.
Usted me respeta, usted me respeta o me voy.
És queda com un personatge de còmic, com també ho és, i seguim amb el capítol de veus, sí. Javier Milei.
Wow.
Entrevista esperpèntica a un podcast. A Milei li pregunten si va anar a Parma a veure la casa de Giuseppe Verdi. Vale? Parma, Giuseppe Verdi. Atenció a la resposta.
Fuiste a la casa de Verdi, está en Parma.
No.
Hermosa.
La no, la casa del Verdi en Tucumán és una pizzeria.
Pues molt bé, gràcies, Javier, gràcies. Però jo us parlava de les veuetes. M'agrada molt quan li pregunten si s'ha fet una foto amb Trump.
No, estos imbéciles, no tuve una foto. ¿Vos te crees que yo necesito una foto con Trump?
És l'altra versió, la versió sí. Més greu. Després ja sí. S'assembla una mica més amb aquest Zapatero.
Y qué pena, qué triste ver allá a Feijóo y a todo el PP ahí. Ir a Brussel·les. Ai, ai, ai.
Aquest tall s'ha de posar un cop cada mes, almenys. En el capítol de veuetes sóc bastant partidari de Carlos Carrizosa, el cel polític sia, que s'imagina una persona que anima a fer castells com un dolent de pel·lícula infantil.
A usted le parece muy normal. Vagin a veure Catalunya i els castellers.
Però qui vol Carrizosa fent de dolent quan el tenim fent la veu d'un famós anunci?
Qui els ofereix el temps?
Factor energia.
Ho veieu?
Gràcies, Maiol. Què diuen els altres a la xarxa, Joel?
Doncs mira, les xarxes avui m'han portat un cas de corrupció gravíssim, Freddy. Recordeu Bricomania?
Home, i tant.
Aquell programa que t'ensenyava bricolatge mentre t'explicava coses bàsiques de política?
Y pues si tenéis alguna duda, pues había una frase muy bonita que decía la izquierda libera y la derecha aprieta. Cuando tengáis dudas en un grifo, la derecha aprieta, la izquierda libera.
Doncs ara us explico el cas de corrupció. Crec que el delicte seria malversació de fons públics. Fa poc van convidar el Christian Pielhoff, el llegendari presentador de Bricomania, a un programa de EITB per explicar anècdotes del programa. I en aquesta anècdota que va explicar és on jo hi veig claríssimament molta corrupció.
Tengo entendido que lo último o de lo último que hicisteis fue una piscina.
Sí.
Fácil, sencillo y para toda la familia, construir una piscina.
Bueno, Cristian. Más que fácil, sencillo para toda la familia fue fácil, sencillo y para el jefe.
Ojo. ¿Cómo?
Fácil, sencillo y para la casa del jefe.
Venga ya.
Sí, director del programa, efectivamente. Venga ya.
Pero, ¿y dónde hacía esa piscina, pues?
En su casa.
O sea, se le ocurrió al hombre que la piscina que tenías que construir para...
Sí.
Fuera en su casa.
Eso, en los tiempos de Lenin o Stalin, pues igual cuadraba, pero sí.
Sacaría el aperitivo, por lo menos, un brindis y
bueno,
tal.
Bueno, ahí falló un poco, ¿eh? Yo creo que un día pedimos agua y nos la dio de la manguera.
Uy, qué...
Estaba a 30 grados.
Gros, eh? Gros,
no, no, eh?
Veu que Ricard Ostrell no agafi idees del director de Bricomania. I ara tornem a First Dates, perquè fa temps que no passem vergonya per culpa de la Loxe, perquè la setmana passada es va donar un moment màgic de només 7 segons. Hem d'estar molt atents. Una parella es nota que s'agraden. Ella és molt fan del cantant Quevedo.
Ai.
Ell diu que imita a Quevedo. Atenció, sisplau, a la imitació de Quevedo.
Que imita a Quevedo? No me l'has contat? Fatal.
A mi me falta algo. A mi me falta algo.
Ai, bueno.
creo que viene no está en el gobierno.
Va, seguim, seguim. I ja que... Ja que ja que hi som posats... I ja que hi som posats, va, a passar vergonya aliena, doblo l'aposta i us porto Mario Vaquerizo, la ignorància elevada a la categoria d'icona pop. L'altre dia va decidir parlar d'ecologisme i d'emergència climàtica. A mi em sembla increïble que aquesta persona no s'oblidi mai de respirar.
Creo que el planeta es el que nos mantiene. Que el universo es la persona más antigua que yo conozco, después de Jesucristo y de Dios. Y el planeta envejece, está harto de dar vueltas. Como las viejas que van a la seguridad social, a que le den las pastillas, pues si les das pastillas estarán más
saludables.
Me estabas preguntando... És que saps el que passa, que des que me caí...
Sí, ho heu sentit ara al final, no?, que diu que va caure. Doncs acabarem recordant quan va sortir de l'hospital el dia que va caure i va dir que voy un poquito drogado y creo mucho en la drogación.
Tengo una fractura de la vértebra 4 y la vértebra 6, pero estoy en muy buenas manos con este equipo maravilloso médico que me ha tratado fenomenal. Ahora voy un poquito dopado, creo mucho en la dopación, porque es lo que me viene bien, y agradeceros a todos, todo el este...
A todo el este.
A todo el este. En fi, gràcies, Joel.
A tu.
A mi me falta algo.
Per fi un Sant Jordi pedagògic per al drac.
Com dius? No el matem?
Si no n'aprèn ni que el matís, alguna cosa diferent li han de fer. Per això Banc Sabadell ens proposa què fem amb el drac amb una cançó. T'atreveixes a cantar alguna cosa?
Ja vinc. Si volem que el drac n'aprengui, se m'acut una lliçó, que amb l'ajuda d'uns quants llibres puguem estovar-li el cor.
M'agrada.
Vinga, ara tu. Enguany tu tries el final d'aquest il·lustre animal. Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Catalunya Ràdio.
Tu també esmorzaves amb en Doraemon? Berenaves amb la Sakura, la caçadora de cartes, i passaves els vespres seguint els misteris del detectiu Conan? La generació 3XL no és només la teva generació. És el teu llibre aquest Sant Jordi. Fes teus aquests records per sempre amb jocs, tests, karaokes i molt més. Generació 3XL, la teva generació. Un llibre d'ara llibres.
Avui no és el meu dia. No em sona el despertador, perdo el bus i ara l'ordinador ni engega.
I què faràs?
Doncs baixar al bar i prendre'm un Colacau. Amb els seus grumolls...
Ja ho saps, acosta't al bar i demana el teu Colacau.
Han aparegut humitats a casa teva? Soc l'Alfred Rodríguez Picó i et porto la solució amb Murprotec. Amb més de 70 anys d'experiència i professionalitat per garantir-te una solució definitiva a les humitats. A més, et faran el diagnòstic gratuït. Ja saps, si tens humitats, truca a Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu. Murprotec.es.
Per Convergència i Unió! I visca Catalunya!
Josep Maria Pou és el president. La primera pel·lícula sobre les llums i ombres de la família Pujol-Ferrusola.
Con la unitat d'Espanya no se juega.
Pare Nostre, 16 d'abril als cinemes.
El matí de Catalunya Ràdio.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
Us parla l'home del temps amb noves informacions. Tindrem ruixats i molt vent a vàries de les regions. Serà un dia ennuvolat i hi haurà neu a les muntanyes. Alguns ports hauran tancat i molt fred a la Segarra. Alguns ports hauran tancat i molt fred a la Segarra.
Francesc Mauri, com estàs? Bon dia.
Bon dia. Mira, la cançó. Alguns ports s'hauran tancat.
Sí.
Doncs mira, tenim una carretera tancada per l'espectacular calamarsada. Potser ja està oberta, a aquesta hora. És la C-61 entre el Maresme i el Vallès Oriental. Collsacreu, la banda de Vallgorguina. Calamarsada espectacular, un accident i carretera doncs tallada i nevada. També espectacular a tot el Pirineu. Bé, espectacular no per grans gruixos, però sí per un paisatge hivernal a aquesta hora, que, per exemple, a la Val d'Aran fa que gairebé nevi a gran part de les cotes, per sobre de 700 metres, tan sols de cota, i a gran part del Pirineu per sobre de 1.000-1.200 metres. I bé, tenim moviment.
Sí.
Tenim moviment però, clar, tu ara em preguntes...
Sí.
I...
No, a veure, què et preguntaré? Digues, digues.
Bé, no em preguntaràs pel planeta reticulín d'aquest, del d'abans.
No, no, en principi no,
no. El de l'adoració.
Exacte, exacte. No, anava a preguntar, escolta, aquí, per exemple, a Barcelona tenim el cel ben tapadot, i això encara vas dir que duraria ben bé un dia o dos, però després...
Avui.
Val.
Sí, avui, comarques de Girona, Barcelona, Pirineu. En canvi, avui és un dia i continuarà sent un dia molt assolellat al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Abrigueu-vos.
Abrigueu-vos.
Ja anunciàvem abans d'ahir que la temperatura volia baixar clarament. El descens és molt més notable a l'interior i Pirineu, però que a la costa. I de cara a demà i demà passat, els dos dies més estables amb diferència. Demà ja és festa a municipis importants de Catalunya, no a tot el país. Aquells que tinguin festa, doncs, o no, que aprofitin el sol. I divendres també, tot i que s'anirà enteranyinant, enterbolint de núvols prims amb el pas de les hores de sud a nord. Dissabte, Sant Tornem-hi, pluges al matí al terç oest.